Ja tenim a l'estudi la Glòria Salvador Corretger, professora de la Universitat Pompeu Fabra. Hola, Glòria, què tal? Com estàs?
Doncs estic molt bé, Toni.
I ara encara estem millor, eh? Ja hem avançat que avui volies parlar de Wong Kar-wai, però, clar, amb aquesta melodia que ens transporta immediatament al seu univers, doncs ja queda claríssim.
Sí, és el tema principal de la pel·lícula In the Mood for Love, Desitjant estimar, i és una melodia que ens endinsa de ple en el seu món oníric, sensual i nostàlgic.
Tenim molts motius per dedicar la secció d'avui a Wong Kar-wai. Un és que, ja que estem escoltant aquest tema de Desitjant estimar, és que enguany aquesta pel·lícula fa 25 anys.
Sí, ja fa 25 anys.
Va ser la meva primera pel·li de Wong Kar-wai. La teva? Va ser aquesta? Quina va ser?
No, la meva va ser Chungking Express.
Chungking Express, que és anterior.
Sí, era tot just quan estava començant a estudiar la carrera i recordo que vam anar-la a veure amb uns quants companys i vam sortir dient, volem fer aquestes pel·lícules.
Això m'ha explotat, m'ha obert tot de coses que no tenia previst que s'obrissin. Sí. Recordem que Desitjant estimar explica la història d'un home i una dona que són veïns, que se senten sols, abandonats en certa manera per les respectives parelles, i comença a néixer un desig entre ells que no es pot cristal·litzar justament per les seves circumstàncies.
Sí, és un sentiment que aquesta música sembla que el recull molt bé, no?
Sí, totalment.
Hi ha una curiositat sobre aquesta peça musical que tothom sempre identifica i relaciona amb Desitjant estimar, que és que no és una composició original per aquesta pel·lícula de Wong Kar-wai, no. És una peça musical de la banda sonora d'una pel·lícula de Seijun Suzuki, que diria que en vam parlar quan havíem parlat de Tarantino.
Sí.
És d'una pel·lícula d'ell, que es diu Yumeji, filmada l'any 1991, que també explica històries d'amor complicades. En aquest cas...
Té sentit.
Sí, amb marits... Aquí surten fins i tot marits fantasma que retornen de la tomba per evitar...
Aquest element sobrenatural ja diria que Wong Kar-wai no l'hem vist encara.
No, però també hi ha amors que un no pot deixar endarrere i que no volen que els que queden vius puguin tirar endavant.
Quins són els temes així en general, de l'univers Wong Kar-wai?
Un dels temes més significatius de la seva obra és la impossibilitat d'alliberar-se del passat o la impossibilitat de recuperar-lo, de modificar-lo. També la persistència del desig, la memòria, el penediment i tot sempre relacionat amb l'amor. És un dels grans cineastes de l'amor, concretament de les contradiccions doloroses de l'amor. Totes les històries d'amor de Wong Kar-wai són complicades, s'erigeixen al voltant d'emocions reprimides, passions que no s'arriben a concretar, que no culminen mai. Per això la tristesa és un sentiment habitual a les seves pel·lícules, tot i que les músiques i les imatges són exuberants d'una gran bellesa i et transporten a un món únic on quedes atrapat, extasiat. Abans parlàvem, no?, i dèiem, està ple de rostres de gent que és guapíssima.
Sí, sí. Tot acompanya.
Tot acompanya. Els seus relats són somnis que exploren la poesia i l'agonia de l'amor, plens de melancolia i nostàlgia, i aquesta música, no?, que ens segueix mantenint...
Que es va repetint, a més, sí. Té un ús molt d'anar repetint les mateixes músiques, no?, durant la pel·lícula, aquest retorn etern, que és, té aquest punt nostàlgic. No?
Sí, i després també denota aquest tipus de personatge, no?, que anem trobant, que són ànimes solitàries, que el que busquen és desesperadament connectar amb algú que les escolti, no?, que les entengui. És veritablement tenir algú amb qui poder parlar i amb qui poder sintonitzar. I són personatges que al final el gran objectiu que tenen és establir una relació amb sentit, però no ho aconsegueixen i són figures d'una profunda solitud.
És un tema, de fet, molt contemporani, el fet de buscar la connexió amb un altre. I realment el títol de Desitjant estimar és perfecte, no només perquè defineix molt bé la seva pel·lícula més coneguda, sinó gairebé tota la seva filmografia, perquè el seu univers, amb aquests personatges que volen estimar, doncs en part com una manera de viure la solitud i en part perquè volen viure la intensitat de l'amor, és una cosa que és transversal en tota la seva filmografia, i a mi em fa pensar, i perdó'm la comparació, que ara estarà molt fora de to, però per mi Wong Kar-wai és el Morrissey del cinema.
Home, és una molt bona analogia.
Perquè a més els dos tenen aquesta cosa de, no sé com ho definiria, però d'amplificar les emocions una mica, tant les, deies la tristesa, però també les emocions aquesta, l'amor, intensíssim, un punt adolescent fins i tot, sí, encara que els personatges no ho siguin.
Mm. Clar, normalment les trames tenen a veure amb aquesta necessitat afectiva d'algú que ha patit prèviament un desengany amorós que ha marcat profundament la seva vida i té a veure amb aquesta intensitat que tu deies ara, no? El que passa és que aquests personatges mai no troben una solució ni una manera de curar aquella ferida del passat, perquè el que succeeix és que es van concatenant els malestars de tots els personatges que són incapaços d'adonar-se de les noves oportunitats que se'ls obren al davant, no? I que segueixen obsessionats amb seguir estimant amors tòxics o incapaços de prendre decisions que finalment els podrien fer feliços. Per tant, tothom sembla condemnat al fracàs amorós, a les relacions frustrades i a obsessionar-se pels amors perduts. I tot això em porta una mica al cinema de Fassbinder, també.
És curiós perquè ara que deies amor tòxic, és com li diem ara, no?
Sí.
És dir, ara d'aquestes relacions en diem així, però quan es van estrenar aquestes pel·lícules no era un concepte que féssim servir i no era tan clara aquesta idea. Tot això Wong Kar-wai ho planteja més creant un univers que és molt personal, perquè les seves pel·lícules, si alguna cosa tenen, a part d'aquest ús d'aquestes cançons fantàstiques, és que també són molt reconeixibles ja a nivell visual.
Clar, és que Wong Kar-wai té una poètica molt personal i té un estil visual únic, té un univers musical exòtic. És una poètica que, a més, aconsegueix a partir de dedicar molt de temps a cada projecte. I, de fet, mira, hi ha una anècdota curiosa al voltant del seu perfeccionisme i a la dificultat que té per tancar els projectes, per donar-los per acabats, que això és molt propi dels perfeccionistes.
No, jo et diré, és molt propi dels seus personatges.
Sí.
Si canvies projecte per relacions, vindries això,
és
dificultat
aquí
per assumir que aquesta relació ja ha acabat.
Exacte. Aquí, al llarg de la secció, descobrirem que hi ha molts paral·lelismes entre com treballa Wong Kar-wai i allò que els passa als seus personatges. Doncs mira, aquesta anècdota es va produir l'any 2004. Havien seleccionat la pel·lícula 2046 per ser projectada en una sessió al Festival de Cannes, però Wong Kar-wai va estar treballant en el projecte tant fins al darrer minut que en el moment del passi la pel·lícula encara no estava acabada. O sigui, va passar una situació que és l'únic cop que s'ha produït en el Festival de Cannes.
O sigui, havien de passar la pel·lícula
i ell estava a la sala de muntatge, encara estava acabant de treballar. Llavors, què va passar? Doncs que ell seguia ofuscat, remuntant, millorant, canviant encara coses de la pel·lícula i van haver de moure doncs, la projecció a una altra sessió i es va projectar més tard. És a dir, es va acabar projectant i es va poder veure la pel·lícula, però clar, l'home estava encara
fins l'últim minut,
Fins l'últim minut. Home, o sigui, una cosa és acabar les coses en el darrer minut, però això era literalment en el darrer minut, no?
No, i a més, què et falta afegir al fi? O sigui, què canviarà en l'última cosa que
és que Wong Kar-wai, pensa que després ha fet també remuntatges de pel·lícules, Ashes of Time, per exemple, no? Es va fer una versió que es deia Redux i la va tornar a remuntar. Ell sempre diu que per ell els projectes no estan mai tancats. En qualsevol moment hi pot tornar i remuntar-los.
Bueno, té sentit que sigui obsessió com els seus personatges.
Sí,
de fet,
és molt obsessiu, els seus personatges són molt obsessius i ell, de fet, en diversos moments de la seva carrera ha intentat fer pel·lícules molt diferents de les que hi havia filmat, però no s'han acabat de sortir del tot, potser sí més al final de la seva carrera, tot i que tampoc han sigut projectes gaire reeixits, no? Però ell sempre torna sobre els mateixos temes.
No,
i fins
clar,
i tot
perquè si les deixa oberts,
clar, ell doncs necessita tornar.
Doncs torna.
Clar, torna sobre les mateixes figures, els mateixos espais. És com si sempre el perseguissin, com si no se'ls pogués treure de sobre, que és, com deies tu, una cosa similar al que passa als seus personatges.
Ja hem introduït una mica el personatge, la seva personalitat també, el seu cinema. Anem a fer una tria ràpida d'essencials de Wong Kar-wai. Si haguéssim de quedar-nos amb els títols més rellevants de la seva filmografia, quins serien?
Jo diria que les seves pel·lícules més significatives són les que configuren el que de manera informal es denomina la trilogia de l'amor, que estaria composta per Days of Being Wild, que podríem traduir per Dies Salvatges, la seva segona pel·lícula de l'any 91, Desitjant Estimar, de l'any 2000, que probablement és la seva gran obra mestra, i 2046, de l'any 2004, que reprèn personatges de la pel·lícula anterior. I tots els arguments d'aquestes tres pel·lícules transcorren als anys 60 a Hong Kong, que és important perquè és l'època de la infantesa de Wong Kar-wai. En una línia una mica diferent, tot i la coherència i la unitat de la seva obra, també destaca Chungking Express, que és una pel·lícula de l'any 94 i que és la pel·lícula que el va donar a conèixer internacionalment.
Mira, la Chungking Express, que va ser la primera que vas, sí, que vas mirar tu al cine,
sí,
hi ha idees, hi ha imatges, és que ara he recordat les llaunes de pinya.
Sí, senyor, emblemàtiques.
Les llaunes de pinya.
Que caducaven l'1 de maig.
Que caducaven l'1 de maig. És que hi ha idees i conceptes i imatges que són automàticament icòniques.
Sí, de fet, imatges d'aquestes n'hi ha a totes les seves pel·lícules, també a Àngels caiguts, Fallen Angels en anglès, de l'any 1995, que havia de ser una altra història dins de Chungking Express.
Clar, perquè Chungking són dues històries.
Són aquesta era la tercera.
Era la tercera.
Aquesta era la tercera, però es va filmar per separat en una altra pel·lícula. Per això Wong Kar-wai sempre ha considerat que són dues pel·lícules que s'haurien de projectar com un díptic, perquè de fet estan completament interrelacionades, i també hi ha moltes imatges d'aquestes icòniques que tu citaves ara a Tots contents, Happy Together, de l'any 1997, que de fet és l'única pel·lícula filmada pràcticament de manera íntegra fora de Hong Kong, juntament amb My Blueberry Nights. En aquest cas, Happy Together, Tots contents, es va filmar a l'Argentina. I de fet, Àngels caiguts, Tots contents i Chungking Express podríem dir que també conformen una altra mena de trilogia més vinculada a la vida contemporània. Wong Kar-wai, de fet, ocupa un lloc bastant particular dins de la història del cinema, perquè és la figura més destacada del segon període del que es va dir la nova onada del cinema de Hong Kong, que comença a mitjans dels anys 80, i és l'únic cineasta de Hong Kong que ha guanyat el premi a millor director al Festival de Cannes, i ha estat una gran influència indiscutible per la cultura popular occidental.
Crec que la pregunta que tothom penso que s'ha fet mirant una pel·lícula de Wong Kar-wai, i que segur que molts oients que ens escolten ja s'estan fent, és, les seves pel·lícules són autobiogràfiques, oi que sí?
Sí, sense cap mena de dubte. Sí, sí. I això que els oients no han vist la teva cara, n'estic convençut que és així.
Convençudíssim, o sigui, no literalment, però
no.
De tots els temes que parla...
Sí, tota la seva obra es veu molt marcada per la seva vida. Hem de tenir en compte que ell va néixer l'any 1958 a Xangai. Als 5 anys es va mudar a Hong Kong amb la seva família, però això va ser una experiència bastant traumàtica per ell, perquè li va costar molt integrar-se allà, ja que ell parlava mandarí, i a Hong Kong es parla cantonès, i perquè les diferències culturals entre Xangai i Hong Kong eren enormes. Llavors ell no tenia amics, es passava els dies tancat al cinema veient pel·lícules amb la seva mare, de manera que ell va créixer marcat pel sentiment d'absència, d'estrangeria, se sentia molt desarrelat, i aquesta idea del desarrelament és un motiu que després apareix a la majoria de les seves pel·lícules.
Clar, estava pensant, aquest desarrelament ja apareix a la primera pel·lícula, no? Tears Go By.
Sí, Tears Go By, que podríem traduir un català com alguna cosa així, El fluir de les llàgrimes, és una pel·lícula filmada l'any 88. És un debut brillant, i és això, és la seva primera pel·lícula, que s'inscriu en el drama criminal de gàngsters, que era el gènere que en aquell moment doncs estava de moda a Hong Kong. Però Wong Kar-wai trenca una mica les expectatives del públic, perquè se centra més en les motivacions existencials, en les decisions, i en les, sobretot les indecisions i els sentiments els personatges, que no pas en l'acció criminal, tot i que la pel·lícula està plena de pallisses i de cares destrossades dels actors.
Però és veritat que el més important és, jo recordo que el protagonista està com dividit,
sí,
i que vol escapar una mica del món criminal,
sí,
que ja té la noia, vol escapar una noia, però té un germà que l'obliga una mica a... un germà que fa que és una mica...
El posen problemes,
sí,
constantment.
Una mica Sonny Corleone.
Sí, és un personatge que te l'estimes perquè veus que és tendre, però que a la vegada és tan impulsiu i fa uns disbarats tan enormes que dius, per què t'has de posar en aquesta
en
situació que acabarà en tragèdia? I efectivament és així,
però
no?
Però aquest element ja ha d'estar atrapat, no?
Sí,
aquí?
Sí, sí. La pel·lícula té un ritme molt lent. És una pel·lícula que es veu embolcallada per aquesta sensació de fatalitat a partir, sobretot, d'aquest personatge que ara comentàvem. I clar, això no era gens habitual a les pel·lícules de l'època, i el conflicte es movia molt entre aquest desig de connexió i l'impossibilitat de pertànyer a algun lloc o a algú, no? Que ja té a veure una mica amb aquesta idea de desarrelament que abans comentàvem. I de fet el que s'explica és això que deies, no? És una relació sentimental, de fet, entre dos cosins.
Són dos cosins.
Són dos cosins.
Jo no sé per què, pensava que era un germà.
No.
Ella és la cosina.
Ella és la cosina. És a dir, la relació...
Maggie Cheung.
Sí,
que ja per
exacte.
Començar, ja només començar, ja des de la primera pel·lícula.
Des de la primera pel·lícula, clar. És una... de les figures icòniques del cinema de Wong Kar-wai, i el noi de qui s'enamora, el seu cosí, és Andy Lau, que és un altre rostre habitual de les pel·lícules d'aquest cineasta. Llavors, clar, tot es desenvolupa en un context de màfies xineses, i bé, hi ha aquesta complicació d'aquest germà que constantment genera problemes, i això doncs impedeix que aquesta història d'amor pugui acabar de culminar.
Sí, no pot acabar bé, és que és impossible.
És impossible, a més ho veus venir des del primer moment, que allò no anirà enlloc.
En el seu moment se la va comparar força amb Mean Streets de Martin Scorsese, no? Tot i que, com dius, en el tractament dels sentiments dels personatges ja es perfila aquesta personalitat diferent que té Wong Kar-wai.
Sí, són dues pel·lícules que s'han posat a costat moltes vegades, i clar, Wong Kar-wai ho porta a un territori molt personal, molt centrat en aquest desarrelament, que encara no està treballat d'una manera tan refinada i lírica com farà en pel·lícules posteriors, però sí que trobem la llavor del que vindrà. I es treballa molt aquesta idea del sentiment d'estar atrapat en un lloc, en una vida que un, de fet, no ha escollit, però que tampoc no es pot abandonar. I també sobre aquesta pel·lícula m'agradaria dir que encara no apareix l'estil visual tan personal de Wong Kar-wai, però sí que ja comencen a aparèixer elements que després veurem que acabaran sent centrals a la seva posada en escena, no? Els espais claustrofòbics, les llums de neó, els monitors de televisió, el fum, perquè filma molt de fum,
sí,
Wong Kar-wai.
Sí, hi ha molt de fum.
Aquests rostres en primeríssims primers plans que de vegades estan quasi bé com a deformats, un tipus de composició descentrada.
La càmera lenta, també.
La càmera lenta, també la càmera en mà, amb un moviment molt frenètic, no? Perseguint a personatges que corren, no? Persecucions, diguem-ne, amb càmera en mà, escenes de molta violència, filmades d'una manera com a molt elegíaca, i la banda sonora molt pop, com el tema aquest que estem sentint ara, no? Sí, al final de la pel·lícula potser és el moment on, d'alguna manera, trobem ja la posada en escena més propera a les pel·lícules que seguiran després, i bé, tot i que és una òpera prima, ja va tenir un considerable reconeixement nacional i internacional, i ja va, en aquell moment, diguem-ne, comença l'idea que el director tindrà amb el Festival de Cannes, que l'any 89 ja va projectar aquesta pel·lícula a la quinzena de realitzadors.
Parlem ara de la pel·lícula que el dona a conèixer internacionalment, i de fet ja n'havíem parlat abans una mica, perquè és Chungking Express, i que va entusiasmar justament a Martin Scorsese i també a Quentin Tarantino.
Sí, és el seu primer èxit internacional, perquè als Estats Units el van avalar aquests dos directors i perquè Tarantino va decidir distribuir la pel·lícula als Estats Units, i això va fer que es donés a conèixer tot el món.
És que sense això, potser ara no estaríem, sense aquest Tarantino descobrint, sí, i potser ara no estaríem parlant de Wong Kar-wai, potser sí, però és aquelles coses que dius, potser que en aquell moment Tarantino ens va donar moltes més coses que una pel·lícula, no?
Sí, a més, és aquesta pel·lícula és de l'any de Pulp Fiction, i són pel·lícules amb una estructura que no deixa de ser similar, vull dir que no m'estranya, i tenen molts referents comuns, vull dir que hi ha una sintonia entre aquests dos cineastes, és indiscutible.
És una pel·lícula, per qui no l'hagi vist, que explica dues històries de desamor protagonitzades per dos policies.
Sí, curiosament, Chungking Express és una pel·lícula que Wong Kar-wai va pensar durant el rodatge de Ashes of Time, que era una pel·lícula de capa i espasa. I era una pel·lícula caríssima, de molt alt pressupost, va estar anys filmant-la. Llavors va haver-hi un moment en el rodatge que per uns problemes tècnics van haver d'interrompre el procés de producció de la pel·lícula, i va ser en aquell moment en què ell va tenir la idea de filmar Chungking Express i va filmar-la. És a dir, la va filmar en la pausa del rodatge.
En una pausa. Amb pocs recursos. En comparació, sobretot, amb l'altra.
És una pel·lícula de pressupost molt baix i filmada molt de pressa, en només 2 mesos. Llavors, aquesta pel·lícula, Chungking Express, diguem-ne, està molt vinculada a una manera de filmar com duien a terme cineastes com Godard als anys 60, dins del que era el moviment de les noves onades europees, no? Per això és una pel·lícula que s'ha relacionat molt, per exemple, amb la Nouvelle Vague, no? O amb algunes pel·lícules americanes independents. Treballa amb llum natural, amb la càmera en mà, utilitza molt en el muntatge el que es diu el jump cut, no? Aquests plans que, quan van seguits, notes que hi ha un salt, no? Entre un pla i l'altre. Els cossos es mouen d'una manera com a molt lliure, no? La càmera va seguint aquests cossos que corren, que es mouen, que salten, i hi ha una organització narrativa molt de collage. No hi ha una estructura narrativa ordenada i amb un fil conductor molt, molt clar.
Deu ser la pel·lícula que ha fet més ràpid. Abans que deies que està molts anys amb cada projecte, justament
és l'excepció.
És el contrari,
clar,
no?
Clar, però aquest rodatge tan efímer, que és tan excepcional en la seva carrera, dona peu a la pel·lícula que, de fet, marcarà de manera definitiva el seu estil. És a dir, Chungking Express ha tingut, a posteriori, dins de la seva filmografia, molta més rellevància que no pas Ashes of Time, que era la gran pel·lícula que estava fent en aquell moment, no? De fet, per Wong Kar-wai, aquesta pel·lícula era... sorgida d'un desig de provar i d'experimentar coses, no? És a dir, l'estètica de la pel·lícula, a més, és resultat d'això, no? D'unes condicions de producció relativament precàries, d'un rodatge, doncs, això, molt, molt ràpid, i, clar, la posada en escena és molt lleugera, és molt àgil, és molt desorganitzada, no hi ha cap preocupació per la perfecció formal, que és una cosa que després es convertirà en un element obsessiu,
sí,
no?
Sí, sí, exacte, al contrari.
Llavors, és interessant, no?, que una mica això, doncs, de l'excepció sorgeixin tantes coses que després seran fonamentals.
Potser també té a veure això amb el fet que sigui un díptic, no?, que siguin dues històries, perquè és una de les coses que destaca d'aquesta pel·lícula, és aquesta estructura de dues històries.
La circulació del desig en el cinema de Wong Kar-wai sempre s'organitza al voltant de casualitats, dates, trobades que no es produeixen, espionatges romàntics, són històries d'amor i desamor que es creuen en el temps i l'espai. I clar, aquest díptic funciona en aquesta línia, és a dir, són dues històries que aparentment pots pensar que no tenen cap relació, però que a poc et vas adonant que estan interconnectades, ja sigui per un espai, per un personatge que substitueix o que ocupa el lloc d'un altre personatge de l'altra història.
Sí, perquè moltes connexions són més així, més simbòliques,
sí,
potser, que no...
casuals.
Que no connexions...
narratives,
literals.
No hi ha uns elements de causa-conseqüència directa o unes trames que acabin creuant-se amb les altres, no? Sinó que són casualitats que tenen a veure amb ocupar un temps, ocupar un espai, creuar-te amb algun, en un moment determinat en un lloc i ja està. Perquè, de fet, a través de Chungking Express, el que explica Wong Kar-wai és com s'entrecreuen les persones, com circulen els objectes. Parla també de la fugacitat dels sentiments, de les coses. I tot això té a veure amb com es mou la càmera, no? La càmera en aquesta pel·lícula, si ho recordes, llisca, no? Llisca pels carrers i entra a diversos apartaments, habitacions, espais tancats, sempre molt claustrofòbics, i hi ha molts enquadraments amb deformacions òptiques que tenen una voluntat poètica, i aquí sí que m'agradaria dir, després d'aquest estil de Wong Kar-wai ha estat molt imitat a la publicitat, per exemple. I s'ha convertit en una manera de fer...
anuncis de perfum.
Sí,
no?
Una mica banal.
Sí.
Però, en canvi, quan tornes a les pel·lícules de Wong Kar-wai i et retrobes una mica amb l'estil original, no hi ha res de tot això.
No,
és una meravella, no?
Una cosa té substància i l'altra
sí,
no.
De fet, alguns detractors d'ell comparaven aquest estil amb els videoclips de l'MTV de l'època, no?, que eren els anys 90, però Wong Kar-wai té una poètica molt pròpia i, en aquest sentit, és indiscutible aquest moviment de càmera i com ho treballa. De fet, aquest díptic que ara citaves explica en la primera part la història del policia 223.
És veritat que tenen números, els policies.
Sí, això sabia que te'n recordaries. És un personatge que, sorpresa, la seva parella l'acaba d'abandonar.
T'ho dic, és que és central ser abandonat en Wong Kar-wai. I,
o abandonar tu, eh? Pots fer-ho tot.
Però en general són abandonats. Jo no vull dir-li res a Wong Kar-wai, però
aquí
punt de partida habitual és aquest.
Sí, sí. Aquesta pel·lícula inclou a la primera meitat elements de gènere negre, però de fet se centra en la desesperació d'aquest personatge, que efectivament guarda compulsivament llaunes de pinya que caduquen l'1 de maig, que és una data simbòlica per ell, com a moment límit en què considera que deixarà d'esperar, doncs, a la seva nòvia que l'ha abandonat en un hipotètic retorn.
És que m'encanta el concepte, deixarà d'esperar la nòvia que ja l'ha deixat.
Que ja l'ha deixat,
la nòvia,
però ell segueix esperant.
Ja l'ha deixat, però ell marca una data com dient: bé, dono un mes
perquè
això sigui definitiu.
Exacte.
Jo crec.
Perquè jo crec que igual tornaràs, pobre.
Exacte.
I ell es queda esperant.
Sí,
clar, Wong Kar-wai, amb aquesta petita anècdota de les llaunes, no? Ell es planteja, si els records es poguessin enllaunar, també caducarien?
És un tema molt, molt modern, molt contemporani,
sí,
perquè canvia enllaunar per volcar en una intel·ligència artificial,
sí,
o en un ordinador, o en un servidor, i tens idees que habitualment
estem
són molt habituals
en històries
de ciència-ficció. Sí.
Sí, sí, totalment. Clar, Wong Kar-wai el que fa és rellegir en clau pop els elements clau del gènere negre i de tot un seguit d'altres coses que incorpora a les seves pel·lis.
I després, a la segona història, tenim el policia que interpreta Tony Leung, que és un actor perfecte per aquest tipus de cinema.
Sí, i molt guapo, també. És una persona d'una gran bellesa, com tots els actors i actrius que surten.
I molt cool.
És que són sempre personatges molt cool. Això ho comparteixen amb els personatges de Tarantino, eh?
Sí.
Aquest punt cool.
No, és que sí. És
diferent.
Tens raó, que hi ha,
però hi ha aquesta cosa...
punts de contacte.
Sí.
Interessant.
Doncs, sí, Tony Leung interpreta aquest policia, en aquest cas el 663, que és el protagonista de la segona meitat i que es passa el dia en un local de menjar, matant l'estona, no? Que es diu Midnight Express.
Perquè l'ha deixat la nòvia.
Perquè l'ha deixat la seva nòvia. També és una altra figura abandonada. I en aquest cas el que succeeix és que la noia que té els clients d'aquest local, del Midnight Express, es passa el dia escoltant California Dreaming, la cançó que estem sentint, de Mamas and the Papas, i s'obsessiona amb aquest policia. S'obsessiona tant que li roba les claus de casa seva i hi entra d'amagat per mirar les seves coses, saber una mica com és, i el policia no s'adona de res.
Però veus, mira, aquesta és d'aquestes coses que en l'univers Wong Kar-wai, abans parlàvem d'amors tòxics, eh? Mm-hmm. En l'univers de Wong Kar-wai això és correcte i està bé.
Sí.
Vull dir, robar-li les claus i entrar a casa seva
és romàntic
en aquest cinema.
Sí, sí.
Actualment crec que no ho veuríem igual.
No, les regles del joc són unes regles del joc molt particulars i molt úniques i molt oníriques, molt d'un món imaginari que no té res a veure, tot i que evidentment hi ha paral·lelismes amb el món real, però ja és clar,
sí,
que és un món molt cinematogràfic.
Sí, però la gràcia és portar-ho cap a una altra banda.
Sí. És una pel·lícula amb un encant molt personal que explora la melanconia urbana, tot i que visualment encara no és tan elegant com In the Mood for Love, però ja ho està trobant aquí.
I també és en aquesta pel·lícula, abans de la repetició, California Dreaming, es va repetint constantment durant la pel·lícula. Abans hem sentit també una versió de...
Dreams.
De The Cranberries, que també es va repetint constantment a la pel·lícula.
Sí.
Això ho fa pel tema de l'obsessió, per donar coherència a pel·lícules que... són díptics.
Sí, i que són pel·lícules molt fragmentàries, no? Llavors, com que són pel·lícules que funcionen com per fragments, que de vegades estan com a molt desconnectats entre ells, el fet d'anar repetint una mateixa cançó, a In the Mood for Love, per exemple, la cançó que sentíem a l'inici, es repeteix 7 o 8 o 9 vegades.
Sí, sí.
Però el que fa és donar unitat.
Però no te'n canses,
No te'n canses mai, perquè, de fet, et transporta a un sentiment, a una emoció, a una sensació, i tu entens que ni que aquells personatges, igual a la pel·lícula en l'univers diegètic, no s'han vist mai, hi ha una connexió etèria, quasi bé, entre ells, no?, sensorial, i tu participes d'allò, i aquesta repetició la du a terme a totes les seves pel·lícules.
Entrem de ple ara en el cor de la seva obra, a la trilogia de l'amor, que citaves abans, que és on eclosiona tot el que hem comentat fins ara, tant pel que fa a la narrativa com a l'estètica de les seves pel·lícules.
Sí, parlem ara del que podríem denominar film somni, que podem connectar amb pel·lícules que també són laberints mentals, com La Nedernier à Marienbad, d'Alain Resnais, de l'any 61, o La GT, de Chris Marker, d'un any després, de l'any 62. Aquesta trilogia està composta, com hem explicat abans, per Days of Being Wild, In the Mood for Love i 2046, que no són en cap cas pel·lícules filmades de manera consecutiva. Vull dir que aquesta necessitat de retornar sobre un determinat món, sobre un determinat imaginari, es va fent al llarg de la seva filmografia, i són pel·lícules mentals que ens parlen del temps, de la memòria, de la nostàlgia, i que ho fan a partir de la repetició de personatges, d'actors i actrius, de situacions, de diàlegs, d'objectes, de les altres pel·lícules, és a dir, coses que van apareixent, no?, les altres pel·lícules, i que tornen a aparèixer després. I clar, això fa que quedin connectades d'una manera molt màgica, molt, molt, molt onírica, no? I a mesura que avança la trilogia, també és interessant notar que s'aguditza la discontinuïtat narrativa, no?, de les pel·lícules anteriors, i cada vegada és més difícil trobar un fil narratiu.
M'agrada molt que les definissis com a films mentals.
Sí.
Perquè realment és aquesta sensació que tens mirant les tres, tres pel·lícules,
sí.
Que al final estan parlant d'amor, però no estan parlant del que tu et passa
en el teu cap.
Sí,
el que tu filtres.
Durant l'experiència amorosa, no?
Sí.
Estan parlant de, doncs això, aquest joc amb la memòria, aquest joc amb la nostàlgia, aquest joc amb la repetició, amb l'obsessió, el fet que durant l'enamorament o el desengany amorós no pots en cap moment distanciar-te, no? I per això les músiques van tornant tota l'estona. Hi ha també aquestes connexions entre les diferents pel·lícules que també passen a l'enamorament, és a dir, tu veus una cosa que et recorda també aquella persona o aquella relació, no? És més que pel·lícules sobre l'amor, són pel·lícules sobre què ens passa al nostre cervell quan estem enamorats o quan patim el desamor.
Sí, perquè són pel·lícules molt subjectives, profundament subjectives, però la gran subjectivitat d'aquestes pel·lícules és la del propi director, que no deixa de parlar-te d'un moment i d'una època que ell va viure, no?
Clar, perquè totes estan, a més, ho has dit abans, ambientades al Hong Kong dels anys 60.
Sí, sí. I també és fascinant com Wong Kar-wai arriba a aquestes pel·lícules que es van com desintegrant a mesura que avança la trilogia, no? I això ho explica molt bé Maggie Cheung, que es va desesperar en el rodatge de Desitjant estimar, perquè un cop ja havien acabat el rodatge, Wong Kar-wai la tornava a trucar i li deia: vull tornar a rodar unes escenes noves, perquè es veu que Wong Kar-wai funciona d'una manera que quan veu les imatges rodades li venen idees noves i llavors ell no se'n pot estar, allò ho ha de filmar.
No, llavors... però, aviam, si els de Cannes van haver d'esperar fins al... però van haver d'endarrerir el passi, doncs els actors el que faci falta.
Totalment. Llavors, clar, ell el que feia era tornar a trobar a Maggie Cheung i dir-li: escolta, hem de tornar a rodar, però li deia 3 dies, i els 3 dies eren un mes, i ella diu: clar, la 5ª vegada que em va trucar perquè hi anés només 3 dies, que sabia que serien un mes, li vaig dir prou, és a dir, ja no vull filmar res més. A més, Maggie Cheung diu que va entrar tant en el paper que després li va costar molt sortir d'aquell personatge, no? I que va ser també tot un treball psicològic molt, molt intens, no?
I que no és un personatge gens fàcil, perquè és una dona que està en una situació molt complexa, que de fet és molt interessant perquè, clar, ell i ella no tenen les mateixes condicionants, perquè estem parlant de dues persones que, diguéssim, es volen aproximar, però tots dos tenen parella, en situacions diferents, però per ella la idea de ser adulta en aquell context, Hong Kong, anys 60,
impossible.
No té res a veure amb la d'ell.
No, clar, ells opten per una relació completament platònica, no? Vull dir que no té, en cap moment es posa sobre la taula la possibilitat de que ells dos, que estan sent enganyats per les seves respectives parelles, que són a la vegada una parella, diguem-ne, adúltera, no? Doncs ells dos es neguen a mantenir aquesta relació en cap moment.
També per no ser com les respectives parelles.
Clar, ells no volen ser com ells, i de fet ho verbalitzen en algun moment de la pel·lícula. Aquí també és molt bonic que Wong Kar-wai amb Tony Leung, amb Maggie Cheung, no? Que són... també Leslie Cheung, que apareix a algunes d'aquestes pel·lícules, són col·laboradors habituals d'ell, i ell treballa molt, Wong Kar-wai, amb l'improvisació. És a dir, ell va començar com a guionista a la televisió, però després ha fet servir el guió poquíssim, perquè els guions que escriu els abandona completament. Després els reescriu, els canvia, se n'oblida, canvia totalment les històries.
Dius, és molt intuïtiu.
Molt, 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 molt. I llavors també treballa això de manera molt intuïtiva amb els actors i les actrius, i també l'ajuden molt a construir els personatges. I una altra figura que ha estat fonamental en tot el seu sistema de treball és en Christopher Doyle, que és el director de fotografia de moltes de les seves pel·lícules i que ha estat clau pel seu estil tan personal, no? Per filmar, doncs, això amb una determinada llum, uns determinats colors, per aquest moviment cinètic de la càmera, etc.
Va, entrem a fons en aquesta trilogia de l'amor, amb Days of Being Wild, que, diguéssim, és la que estableix aquesta visió romàntica del Hong Kong dels anys 60, que és el seu, diguéssim, lloc film, el seu refugi, no sé si diran refugi, però sí que és el seu lloc fílmic.
Refugi.
I que després reprèn les altres dues pel·lícules.
Sí, podríem dir que Wong Kar-wai inventa el seu propi espai-temps, que és la dècada dels 60, viscuda com una època imaginària, somiada, un paisatge mental, i l'acompanya una banda sonora hipnòtica, que són els mambos del Xavier Cugat, que estem sentint ara. La pel·lícula, de fet, comença presentant-nos a Yudi, que és una mena de James Dean asiàtic.
Sí, una mica.
No? Té un aire.
Sí.
Que persegueix una noia que treballa en un bar, Su Li Zhen, que és el mateix nom de la protagonista de Desitjant estimar. Vull dir que és interpretada més per la mateixa actriu, per Maggie Cheung. I aquí hi ha una qüestió argumental que és molt bonica i que per això m'agrada explicar, que és que ella no té cap mena d'interès cap a aquest noi, no li fa gens de cas, però hi ha un moment a l'inici de la pel·lícula que ell li demana que durant un minut estigui atenta a un rellotge. Quan ha passat aquell minut, li diu: després d'avui, 16 d'abril de 1960 a les 3, tu i jo hem estat amics d'un minut. I això ja no ho podràs oblidar mai. I li diu: i a partir d'ara, cada nit apareixeré en els teus somnis. I ella es queda tota aturada, diguem-ne, i no li fa gaire cas, però a partir d'aquell moment no pot dormir
però,
perquè
que,
li apareix cada nit.
Com que és un
nit.
Personatge del cinema de Wong Kar-wai, s'obsessiona amb
sí,
això.
Sí, s'obsessiona amb això i llavors s'enamora perdudament d'aquest noi, comencen una relació, però al cap de res ell se'n desentén i llavors ella no pot deixar de pensar en Judy, i això la porta a vagarejar de nit pel carrer on viu aquest personatge, a desesperar-se i a conèixer un policia que s'acabarà enamorant d'ella, tot i que ell evidentment no li farà cas.
Sempre la cadena d'amors no correspostos.
Sí, i sempre l'estructura plena de forats, bifurcacions, discontinuïtats. És una obra molt fragmentària d'Ace of Being Wild. Wong Kar-wai podríem dir que filma sobre les ruïnes del film de gènere de Hong Kong, tot i que és un film d'acció sense acció. És un relat molt íntim, contemplatiu i analític, que de fet anuncia In the Mood for Love. Transcorre també bona part del metratge de nit, no? Aquest Hong Kong de nit com a solitari, i reinventa el cinema d'autor de Hong Kong. Va tenir un fracàs comercial considerable, però és una pel·lícula veritablement important per les que vindran al darrere. I, de fet, l'escena més enigmàtica de la pel·lícula és aquesta que ara citava quan em deies el Tony Leung, a quina pel·lícula apareix per primera vegada de Wong Kar-wai, doncs és en aquesta última escena. És un moment en què quasi bé te'n oblides, no? Perquè com que només són els darrers minuts de la pel·lícula, però era un moment en què apareixia aquest personatge, la idea era introduir-lo per una seqüela que havia de venir després d'aquesta pel·lícula, però és una seqüela que mai es va arribar a filmar, i després s'ha acabat convertint en un moment com fetitx, no? De la cinematografia de Wong Kar-wai, perquè sembla que presenti ja el personatge de Mr. Chow, que serà el protagonista de Desitjant Estimar i de 2046, juntament amb Maggie Cheung.
Va, anem a l'obra mestra,
sí.
Sempre en la meva opinió, que és Desitjant Estima.
Sí, i en la meva també. És una pel·lícula laberint, amb diverses entrades, perquè connecta per diversos llocs amb aquesta trilogia mental, on també hauríem d'incloure el curtmetratge La Mà, que forma part d'un film col·lectiu que es va titular Eros, també de l'any 2004. I Desitjant Estima, com dèiem abans, retorna al Hong Kong dels anys 60, de Days of Being Wild, i, com deies en començar, explica la relació entre Mr. Chow i Mrs. Chan, que són un home i una dona veïns que saben que són enganyats per les seves parelles respectives i que viuen una relació platònica marcada pel somieig i per la frustració abans de separar-se definitivament. Llavors s'explica un amor prohibit, una atracció romàntica continguda, perquè ells, com abans explicàvem, no volen ser adúlters com les seves parelles. I llavors la pel·lícula el que fa és explorar, doncs, la pèrdua, l'angoixa per les oportunitats perdudes, d'una manera molt, molt lírica. I de fet és una pel·lícula que es pot relacionar amb moltes altres obres cinematogràfiques, algunes que ara, diguem-ne, em venen al cap. Breu Encontre, de David Lean, una pel·lícula de l'any 45. All That Heaven Allows, en castellà Solo Cielo Lo Sabe, de Douglas Sirk, 1955. Núvols Flotants, de Mikio Naruse, també de l'any 55. Vértigo, de Hitchcock. I Antonioni, Bresson, Truffaut, tot de pel·lícules de molts cineastes podrien entrar aquí.
Havia de sortir Hitchcock al programa d'avui, surt pràcticament a cada programa i
home,
havia de sortir...
Evidentment, l'hem d'anar citant, l'anem abocant, no?
Sempre, quin contacte té amb Vértigo? Vértigo i Desitjant Estimar.
Clar, Vértigo ens dona moltes claus per entendre la pel·lícula, perquè Desitjant Estimar, juntament amb les altres dues pel·lícules de la trilogia, obre una espiral del temps i es llença de cap cap a la repetició. Vértigo també és una influència decisiva a 2046, on el personatge que interpretava Maggie Cheung a Desitjant Estimar és representat per l'actriu Gong Li. És a dir, tenim aquesta idea del retorn d'una figura femenina encarnada, de fet, en algú altre, la idea del doble, etc. No? El desig de voler reconvertir una dona en una altra dona del passat. El món de Desitjant Estimar és essencialment cinematogràfic, sense cap referent realista. És un món tancat en ell mateix. Els carrers de Hong Kong estan buits, si te'n recordes, totes les escenes nocturnes, només hi plou i no passa ningú pel carrer. És una ciutat completament abstracta, i és un espai idoni per expressar aquesta solitud intensa que viuen els dos protagonistes.
Sí, que en certa manera sembla fins i tot com un món a part, podríem dir. De fet, són espais que funcionen com un microcosmos molt petit, no? És a dir, Dins de la mateixa pel·lícula, dins de Desitgen estimar, va canviant d'escenaris, però sembla que estigui tot comprimit, com si fos un únic espai, que en realitat fos una mica com la memòria del protagonista.
Sí, és així. Tot està ple de passadissos, carrers estrets i escales que aparentment connecten, no?, aquests espais aïllats. D'espais hi ha dues oficines, que és on treballen els dos protagonistes, dues habitacions, que és on viuen, una habitació d'hotel, que és on es troben, un street food de noodles i un restaurant...
Ui, aquell street food de noodles.
Amb les escenes a càmera lenta baixant per les escales.
Fa venir gana,
Fa venir molta gana. Són pel·lícules de sobre el menjar, també,
sí,
Mengen molt i es veu molt tot el que estan menjant.
I està tot com molt connectat,
molt,
no?
Molt, molt. Clar, perquè aquesta qualitat laberíntica de la ment té a veure amb l'estructura de la pel·lícula, totes aquestes repeticions i aquesta idea de, que apareix a través del muntatge, d'anar frustrant constantment la continuïtat narrativa. La qüestió és que tu no ho pots veure tot, és a dir, hi ha una impossibilitat per veure-ho tot i per comprendre-ho tot. També és molt important el fora de camp en aquesta pel·lícula, tot el que es veu i el que no es veu, el que decideix ensenyar i el que no. Aquestes parelles adúlteres no les veiem mai al llarg de la pel·lícula. Això és fonamental. Les escenes slow motion amb música sempre remeten, no?, a la memòria nostàlgica i fan de pont entre aquestes escenes disperses.
Que deies això del laberint i de no poder sortir, de fet, la història de Desitgen estimar torna, com si això fos un laberint que amplia passadissos, a la seva següent pel·lícula, que és 2046.
Sí, en aquest cas retrobem el protagonista de 2046, que té el cor trencat encara, perquè aquella dona que va estimar tant, doncs, mai
li va... No es va poder cristal·litzar, la cosa, no?
No. I llavors la pel·lícula que t'explica és la destrossa que pot arribar a fer un cor trencat, perquè qui es dedica a enamorar moltes dones, aquí essencialment els trenca el cor. Llavors, tot gira al voltant de Mr. Chou, dels seus anars i venís sentimentals i de les dones que el rodegen. I si em preguntes quin és l'argument d'aquesta pel·lícula, és que no te'l puc explicar, perquè no existeix.
Perquè no n'hi ha...
Estem exagerant una mica, sí. Però que al final són les relacions d'aquest personatge, el relat futurista que ell està escrivint, perquè és un escriptor. Bé, és un film retrospectiu, és prospectiu, perquè hi ha moments que retornes al passat, moments que te'n vas a una mena de futur ple de cíborgs. 2046 acaba sent una suma de totes les pel·lícules anteriors de Wong Kar-wai i et parla una vegada més de la impossibilitat d'escapar del passat, d'un amor fallit i de voler fer una altra pel·lícula i no poder, perquè tornes a In the Mood for Love, a Desitjant estimar.
De fet, jo recordo que en el seu moment em va sorprendre el fet que s'ambientés en el futur, que fos, que tingués aquesta cosa futurista. Suposo que venia de la necessitat frustrada de voler anar a un lloc diferent o fer una cosa diferent, en aquest cas anar a l'any 2046, però tornar a fer Desitjant estimar, d'alguna manera.
Ell en algun moment es va plantejar fer una pel·lícula de ciència-ficció, però és una cosa que va abandonar i que va acabar sent una anècdota ínfima dins del relat.
Jo me l'imagino començant dient, vaig a fer una pel·li de ciència-ficció.
Sí, és el que ell volia fer.
I a mesura que avança...
Tot allò va anar disminuint.
I torna a entrar...
I al final només és...
El senyor Chau.
Clar, només és el relat que escriu ell. Clar, però que sigui l'any 2046 és fonamental per una qüestió històrica, perquè ell decideix filmar aquesta pel·lícula i que... es tituli 2046, perquè l'any 97 Hong Kong va tornar a formar part de la Xina i va deixar de ser una colònia anglesa. Llavors, en aquell moment, el govern xinès va prometre que durant 50 anys no hi hauria canvis. I 2046 marca l'últim any d'aquella promesa. Llavors, Wong Kar-wai es pregunta si es pot mantenir alguna cosa sense que canviï durant tant de temps, i si una promesa d'aquest tipus pot funcionar amb les històries.
Sempre portant-ho al seu terreny.
Sempre. Per això va decidir fer una pel·lícula basada en un número i en una promesa. I 2046 és el títol de la novel·la futurista de Mr. Chou, que ens parla de la possibilitat, doncs, de viatjar al futur i bé...
També és el número de l'habitació de l'hotel,
sí,
no?
Sí, que també és el número de l'habitació de l'hotel on es troben ells dos a Desitjant estimar. Sí, sí. La pel·lícula, de fet, és com un diari personal. Ens parla de les identitats flotants dels personatges, sempre perduts en els seus pensaments, i l'efecte de slow motion, on normalment veiem un personatge que es mou, no? Però al seu darrere tot està estàtic, genera una molt forta sensació onírica i entens que aquell personatge està atrapat en la seva solitud, tot i estar rodejat de gent i de moviment.
L'èxit internacional, perquè ara dèiem que, bé, primer amb Chunking Express, després amb Desitjant Estimar i després amb 2046, uh-huh. el va portar a rodar... Sé que no et ve de gust parlar d'aquesta pel·lícula.
No passa res, ja està... en parlaré igual.
Els oients no ho veuen, però la Glòria està arrufant el nas. A rodar la seva primera pel·lícula en anglès uh-huh. als Estats Units, una uh-huh. pel·lícula que va titular My Blueberry Nights, uh-huh. i on va tornar, podríem dir, a una història més senzilla que la 2046, sí. aquest cop amb Norah Jones com a protagonista, que l'estem escoltant, que va fer sí. també, no sé si un o més temes sí, per la pel·lícula. Mm. En aquell moment era una cantant molt popular, sí. més cara, mm-hmm. però clar, no va ser el mateix.
No, no va ser el mateix. Clar, Hollywood sempre s'havia interessat per Wong Kar-wai, no? I tothom sabia que arribaria el moment en què filmaria allà, amb grans estrelles, no? En aquesta pel·lícula surt Norah Jones, que s'estrena, de fet és el seu debut en el cinema.
Natalie Portman, no?
Surt Natalie Portman, surt Jude Law, Rachel Weisz, és a dir, estem parlant de primeres figures. De fet, és una pel·lícula que s'estructura com una road movie. També parla d'històries de desamor i també comença amb Norah Jones, que és un personatge que ha estat enganyat per la seva parella i que decideix marxar i posar distància. I s'anirà trobant a tot un seguit de personatges. I, de fet, molta gent ha comparat aquesta pel·lícula amb Chunking Express perquè són dues pel·lícules que tenen molts elements en contacte, no? I, d'alguna manera, no és que sigui un remake perquè no són tan semblants i Chunking Express en cap cas és una road movie, però també hi ha un personatge doncs, que és algú que atén en un bar els clients, que és algú que està atent a aquesta mena de desamors que pateixen aquests clients, en aquest cas és el personatge de Jude Law, i és una figura que estarà tota la pel·lícula esperant que Norah Jones torni, no? En algun moment... És una pel·lícula, bé, que t'explica una mica la visió que té Wong Kar-wai d'Amèrica del Nord, de la mateixa manera que ens parla d'Amèrica del Sud, de Happy Together, no?
Molt desconnectada.
Molt desconnectada, perquè, clar, al final, ell, aquesta pel·lícula, del que et parla és de l'amor com una addicció i, de nou, porta aquest món al seu terreny i a la seva poètica, no? El que passa que és veritat que és una pel·lícula no tan reeixida com les anteriors i, de fet, va tenir un èxit relatiu i és una obra menor de la seva filmografia, però em sembla bé també veure que en una filmografia pot haver-hi moments irregulars.
Sí, home, i tant, sí.
Això
sí.
també posa en valor els grans
els
moments,
bons,
no?
I a més ens serveix també per saber, que ara avançarem més, però per saber en quin punt es troba Wong Kar-wai ara, que ha de tornar. Potser el fracàs de My Blueberry Nights va ser el que el va dur després de fer The Grandmaster, que és la seva última pel·lícula, uh-huh. i és on s'allunya més del seu univers, encara que tingui com a protagonista també Tony Leung,
sí.
perquè el que fa és, bàsicament, és una pel·lícula d'arts marcials, és una biografia d'un uh-huh. mestre d'arts marcials que es diu Ip Man, de fet, va ser qui va entrenar Bruce Lee, no?
Sí.
Un dels que va entrenar, un dels mestres que va tenir Bruce Lee, i aquí ja s'allunya totalment de totes les coordenades que hem estat traçant fins ara.
Tot i que també hi ha una història d'amor que és important i que és central a la pel·lícula, és a dir, que la trama de la història d'amor amb grans dificultats també hi és. Però sí, de fet, ell sempre ha explicat que de nen va veure moltes pel·lícules de Bruce Lee, que n'era molt fan, i quan era a Buenos Aires rodant Happy Together, va veure en una portada de revista Bruce Lee, li va retornar com a tot aquest moment de la infantesa i va pensar com m'agradaria fer una pel·lícula sobre Bruce Lee. Llavors, documentant-se, va descobrir aquesta figura d'Ip Man, que era el seu entrenador, i llavors va dir, no, és que la figura que m'interessa de fet és aquesta altra, no? I bé, va filmar una pel·lícula bastant comercial, és un film elegant, sensual, sofisticat, que segueix molt en la línia de la posada en escena de les pel·lícules anteriors, però que efectivament no hi ha aquesta poètica tan nostàlgica sobre la memòria. Sí que hi ha també una voluntat de parlar de la cultura xinesa, de la història xinesa, no? Perquè parla molt de la Segona Guerra Xino-Japonesa, no? Que es produeix entre el 37 i el 45. Vull dir que hi ha alguns elements que són també les altres pel·lícules, però que estan molt més difuminats. I, de fet, és una pel·lícula on aquest estil tan personal d'ell és com si ja s'abaratís una mica, saps? Hi ha alguna cosa aquí que...
No te'l convença, eh?
No.
a mi sí que m'agrada, tot i que trobo que és molt diferent, realment.
És que m'agraden tant les altres.
Sí, és més per comparació.
Que quan arribes aquí, la pel·lícula està bé, és una pel·lícula interessant, està molt ben filmada, tota la seqüència inicial sota la pluja, amb aquella lluita, és espectacular, les càmeres lentes, les gotes de pluja que cauen. O sigui, és pur virtuosisme.
Sí.
però m'agraden tant les altres pel·lícules i connecto tant que aquesta em diverteix, però me n'oblido.
Bueno, i és una tradició diferent,
sí,
directament.
Sí, i és pel·lícula de gènere.
Per això. Veurem en quina direcció anirà la seva sèrie, Blossom Shanghai, que, com dèiem, arriba aquí la setmana vinent i que apunta a un retorn a la mena d'història que t'agrada a tu, Glòria,
sí,
i que és la que el va fer més conegut. Realment, Glòria, hem fet una immersió en l'univers Wong Kar-wai molt intensa, recorrent totes aquestes emocions que caracteritzen el seu cinema, no? El desig, la solitud, el desarrelament, el desamor, la nostàlgia...
Home, amb la seva mescla d'influències provinents de la història del cinema xinès, del melodrama, els films d'espases, del glamour de Hollywood, de l'estil desenfadat de les noves onades cinematogràfiques europees de la modernitat, Wong Kar-wai s'ha convertit en una icona de la cultura pop i ha influït en molts cineastes occidentals.
Doncs, com sempre, moltes gràcies, Glòria, per aquesta estona interessantíssima.
Gràcies a tu, Toni.
Doncs ens veiem aviat.
Sí.
Has escoltat un fragment de La Finestra Indiscreta. Pots escoltar el programa sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.